Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
L'epigrama és una composició poètica breu que expressa un sol pensament principal, festiu o satíric, de manera enginyosa. Es poden rastrejar les arrels del gènere fins molt enrere en la lírica arcaica. Els epigrames hel·lenístics constitueixen un veritable gresol d'aquelles societats. Veiem desfilar navegants, fusters, teixidores, amb la seva vida simple i àrdua, també en l'amor heterosexual, lèsbic o gai. Les festes, la religiositat, el seguici, la sexualitat, la innocència, les arts plàstiques, la crítica literària, fins i tot les mascotes. Tot això, no ens enganyem, passat pel filtre de la erudició i de la cultura, doncs portadors de tals eren els poetes. En resum, tenim testimonis diversos, vells i molt viscuts, de les principals preocupacions de l'home hel·lenístic. La oda és la composició lírica en vers, de mitjana extensió, clàssicament 15 sonets, i de tema noble i elevat, en el qual s'expressa l'admiració per exaltar alguna cosa o algú. Segons el tema que es canti, pot ser la oda, pot ser sagrada, pot ser heroica, filosòfica, amatòria. En general, s'aplica tot un poema destinat a ser cantat. Antigament es cantava amb acompanyament d'instruments musicals. A l'antiga Grècia, on té els seus principis, existeien dos tipus d'odes, les corals i les cantades per una sola veu, que es deien monòdia. La sàtira és un subgènere líric que s'expressa precisament la indignació cap a algú o alguna cosa amb el propòsit moralitzador, lúdic o mirament burlesc. Sorgeix a la Grècia amb Simònides, d'Argamorgos, o amb Arquíloc, de Paros, precisament. Principalment, encara que també el comediògraf Aristòfanes la va incloure a les seves obres. Van acostar-se a ella el poeta Bió d'Esmirna i els filòsofs de l'escola cínica, com Mènip de Gandarà, i a través de la seva literatura en la diàtriba o el discurs violent o injuriós per criticar persones o esdeveniments des d'un punt de vista moral. Finalment, la balada és una forma fixa de cant cortesà del final de l'edat mitjana a Europa, que apareix en el segle XIV. La poesia es dissocia de la música, però la musicalitat és creada a l'escriptura mateixa del poema. En efecte, la balada té la particularitat de repetir un mateix vers, tornada, al final del qual, de cada tres estrofes, es produeix. Està constituïda per octosíl·labs i les rimes estan creuades. Com a regla, la balada medieval comença sempre amb la paraula príncep.
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès. Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. A la planta dels peus, els gossos tenen els anomenats coixinets. Com poden prevenir les ferides en aquesta zona?
Els coixinets esmorteixen l'impacte del pes del nostre gos i l'ajuden a mantenir l'equilibri. Les ferides en aquests poden dificultar el passeig o el joc. Dir-vos, com a curiositat, que existeixen sabates per a gossos. Si plantegeu uns dies de trekking, senderisme o llargues remullades al mar, uns dies abans es pot començar a aplicar algun producte per al curtit i enfortiment dels coixinets. Aquests productes són l'incloure components curatius, de manera que es poden portar a la farmaciola i aplicar-los a diari a mode de prevenció i tractament. La hidratació és també molt important. Es pot hidratar els coixinets per la nit, quan estiguem relaxats, i pot ser molt agradable si li ensenyem que aquesta rutina és el moment per estar junts i rebre carícies i premis. A la ciutat, una forma de prevenir ferides és canviar els trams de ciments amb trams d'herba, procurar estar atents al terreny que trepitgen, vigilant que no hi hagi vidres ni elements punxants, i revisar les seves potes a l'arribar a casa. Si el nostre gos té molt pèl entre els coixinets, es pot afegir a la nostra rutina de cures retallar aquests pèls amb compte, i així evitarem que puguin ser enganxades les espigues o trossos de plantes o objectes enganxosos. Si observem que, tot i la prevenció, el nostre gos té algun tall o alguna cremada, no el forçarem a caminar massa. Li donarem uns dies de repòs i consultarem al nostre veterinari el tractament més adequat segons la ferida.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Sabies que els castors són experts constructors d'embassaments, dics i canals? També són els mamífers rosegadors de tamany més gran que existeixen a l'hemisferi nord i els millors adaptats a la vida aquàtica. La seva cua negra, ampla i aplanada, junt a les seves desenvolupades i visibles dents incisives de color taronja, facilita la seva ràpida identificació. Els castors són nadius a Europa, Àsia i Nord-Amèrica. A la península Ibèrica, els seus fòssils deixen constància de que la seva història evolutiva es remunta a milions d'anys molt abans que aparegués l'espècie humana. Per la construcció de les seves obres d'enginyeria, aquests hàbils mamífers fan servir materials genuïns i naturals com són els troncs, les branques dels arbres, les pedres, les fulles i el fang, i tot amb l'únic ajut d'unes afilades dents i les mans. Viuen a la vora dels rius i rierols i són capaços de reduir i contenir la força del corrent de les aigües mitjançant els dics que construeixen, aconseguint la formació d'estanys de tranquil·les aigües i l'hàbitat ideal per poder viure dins els seus caus. Les seves dents incisives no deixen mai de créixer i amb la força que generen tallen i arrosseguen els troncs dels arbres. La seva activitat es desenvolupa preferentment en hores nocturnes. De la presència dels castors i del seu ingeni aquàtic esdevenen amb el temps una influència positiva pels ecosistemes aquàtics i la natura. Destaquen la recuperació de voreres, els aiguamolls vinculats als rius, una terra més fèrtil derivada de la retenció del llot, el control de les inundacions, afavorir la biodiversitat, l'assentament d'aus aquàtiques, la neteja i purificació de les aigües i la disminució de l'erosió. Els castors viuen en grups familiars molt avinguts i cohesionats. Els germans grans, fins que s'independitzen, ajuden els pares i els més petits en l'alimentació i les tasques de la llar. El seu aliment principal es basa en plantes, fusta i fulles que durant la primavera i l'estiu van recol·lectant i guarden en els seus caus per anar consumint durant el seu repòs de l'hivern. També els agrada descansar flotant d'esquena sobre les aigües. A Europa, aquesta espècie va arribar a desaparèixer en molts països víctima d'una intensa cacera per la cobdícia de la seva pell i carn. En l'actualitat és una espècie protegida i la seva presència i beneficis han estat fermament reivindicats.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants.
Abel, aquest ocell sembla content, satisfet, eh?
Sí, doncs clar, perquè és una gavina riallera, que és una rialla una mica especial, no ben bé, és una carcajada, anem a dir, però fa aquest so. És un so que, si penseu, segur que el teniu associat als ports i llocs quan aneu al cantó del mar, se sent sovint, a l'hivern, sobretot. No confonguem amb el gavià argentat. El gavià argentat és aquesta gavina grossa que tenim a molts pobles i ciutats, que és molt urbana. Barcelona és el lloc típic on hi ha molt gavià argentat. La gavina riallera és força més petita que el gavià argentat, anem a dir, més delicada. No és depredadora i agressiva com és el gavià argentat. I és un ocell, jo trobo, molt elegant. No sabria dir per què, no? A vegades se'ls dones allò, unes qualificacions una mica humanitzades als ocells, però jo trobo que és un ocell força elegant. En tenim en grans quantitats a l'hivern, que ens arriben de centre Europa, com tants altres ocells, i els estem estudiant amb anelles de colors i amb anelles numerades, visibles a distància, de forma que ens posem amb els telescopis i observem aquests codis que porten els ocells, i només amb telescopis, sense necessitat de tornar a capturar l'animal, com quan en elles, doncs podem veure el seu codi i saber com han viatjat. I precisament moltes vegades veus que estan encara a l'època de cria a Holanda, a Bèlgica, moltes de les nostres venen d'aquestes zones, i a la setmana següent ja les estem veient aquí. I quan marxen a l'hivern ens passa igual, les estem veient moltíssim aquí, i els nostres col·legues holandesos, belgues, etc., ja ens estan reportant observacions d'aquelles gavines allà amb una setmaneta o coses així. O sigui, van volant tranquil·lament i amb una setmaneta arriben a Bèlgica. Si les voleu veure ben vistes, aneu al zoo de Barcelona a l'hora que alimenten els pingüins, perquè comencen a tirar peix allà, s'hi congreguen gavines, rialleres, bernats pescaires, martinets blancs, una sèrie d'ocells, però allà tindreu, a l'hivern, les gavines rialleres a tocar de la mà, a un pam o dos pams d'on estigueu vosaltres.
Doncs si us assabenteu de quina hora alimenten els pingüins, escoltareu això.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui escoltarem jazz, però jazz de veritat, perquè ve servit per un dels trompetistes més importants que hi ha hagut. És el Chet Baker. L'he tret altres vegades, però és que aquest cop us passo part d'un concert de l'any 1954 a la Universitat de Michigan dels Estats Units. Al món anglosaxó, les universitats són font de coneixements, cultura i investigació. Pel maig de cada any hi passaven els millors intèrprets de jazz, com ara fan un festival de cinema. Escolteu en viu la presentació i la veu del Czech amb el seu quartet que interpreten Line for Lions, que és una composició del Jerry Mulligan.
Good evening and welcome to the Masonic Temple. No smoking, please. I take great pride in presenting you at this time the Musician of the Year, as acclaimed by the various magazines, Chet Baker and his quartet.
Thank you very much. The tune that was recorded by Jerry Mulligan, written by Jerry Mulligan, dedicated to Jimmy Lyons, San Francisco disc jockey. It's called A Line for Lions.
Thank you.
Doncs seguim a la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel per conversar una estona amb en Ferran Domènech. Ferran, bona tarda, el presentem. Bona tarda, Ferran.
Bona tarda, què tal?
El Ferran, tarda, és, Ferran. És membre del grup de defensa del Ter. I avui parlarem d'un tema que cada vegada és més preocupant. És la contaminació per nitrats de l'aigua, en aquest cas a la comarca d'Osona i del Lluçanès. Ara en farem una descripció. Com sempre, Manel Casas, Carme Méndez, bona tarda a tots
bona
dos.
Bona tarda, Ferran, bona tarda. I a tots, Jordi. Manel.
El grup de defensa del Ter publica periòdicament, anualment, un estudi sobre les fonts, la qualitat de l'aigua de les fonts d'Osona i del Lluçanès. Aquest any analitzat, i ara em corregirà si m'equivoco, són un total de 337 fonts, diria, de les quals 12 no rejaven. Tota la resta de fonts es detecta un nivell en el 50% de fonts superior al que és apte per al consum humà.
Correcte, és així mateix.
Nivell de nitrats, estem parlant.
Exacte.
Definim una mica aquest concepte, també, perquè la gent s'introdueixi en certs termes químics que en aquest cas són necessaris per entendre la problemàtica.
Sí, doncs els nitrats aquests provenen del purí, no?, que s'aboca en els camps com a un teòric fertilitzant, no? Aquest purí doncs prové de tota la indústria càrnica porcina, macroindústria porcina que tenim a la comarca d'Osona, no? Doncs és terra de llonganisses, de fuets, però tot això doncs té un rerefons i té unes conseqüències. I això, com dèiem, doncs totes les dejeccions que produeixen aquests animals, no?, es barregen amb aigua per crear el purí, s'aboquen als camps i bona part d'aquest purí no és absorbit per les plantes, no?, i es filtren als aqüífers. Aquests aqüífers són els que proporciona aigua a les diferents fonts que hi ha a Osona, i llavors l'anàlisi ens revela que, efectivament, doncs, és preocupant l'assumpte.
Perquè... Escolta, perdona.
Digues, perdona. Manel, sí, home, i tant.
Però no hi havia unes instal·lacions que entraven, s'adobaven allà els purins perquè fossin manipulats i no fossin tan agressius?
Les plantes sí. De purins.
Sí, això ho van vendre com la gran solució, però...
4 o 5, crec que n'hi havia, n'hi ha.
A Osona n'hi ha dues, però realment quan estaven actives, ara només n'hi ha una, tractant només el 5% de tot el purí que generava.
Perdona, només n'hi ha una i n'han suprimit una altra?
Perquè això es finançava amb fons del Ministeri espanyol, no?, per la cogeneració. Ho venien com a que creaven energia... com es diu, energia lliure, energia verda, però en realitat el que feien era portar...
Una mica pudenta, però bueno.
Sí, en realitat el que feien era portar gas d'Algèria per cremar aquest purí, transformar-ho llavors en una part d'adobs i una part doncs també es creava energia. Però clar, a partir de cremar gas també, no? I com dèiem, doncs només tractava el 5% de tot el purí que generava. Llavors, al moment en què es van suprimir les primes aquestes, no?, les subvencions per aquestes plantes...
La crisi.
Per...
Menys o menys?
No sé exactament quins anys era, però sí. segurament
sí, per aquest,
té molt a veure.
Aquest, sí.
Doncs llavors van deixar... Bueno, n'hi ha una que està funcionant així a mig gas, però nosaltres sempre hem defensat que no són una solució. La solució que nosaltres defensem és reduir la cabana porcina directament, anar a l'arrel del problema.
Ara parlarem de tot aquest tema, perquè això és una de les possibles solucions. De fet, també prové del decret de dejeccions ramaderes que el 2017 la Generalitat va començar a tirar endavant, i ara parlarem també de com està aquest decret, etc etc. Però per acabar de comprendre la contaminació que tenim a les aigües, en aquest cas d'Osona i en general de Catalunya, perquè en tot el Principat es calcula una contaminació general de superior al 40% a nivell d'aigües subterrànies. Estem parlant de que es calcula que l'aigua potable, és a dir, és potable a partir de que té menys del 50% de concentració del 50 mil·lígrams per litre,
mil·lígrams
per litre de nitrats,
Correcte.
I que és absolutament bona la qualitat quan baixa del 25%. Aquestes fonts d'Osona, diguem que el més de la meitat d'aquestes fonts d'Osona tenen més de 50 mil·lígrams per litre de nitrats.
Sí, exacte. I també volem fer l'aclariment de que aquesta aigua, que està per sota dels 50 mil·lígrams per litre de nitrats, no és automàticament bona. També hi ha altres factors que s'han de tenir en compte. En el cas, doncs, hi ha més factors, no?, que poden influir en la potabilitat de l'aigua. A partir d'això, doncs, sí que la meitat, podríem dir que no tenen aquesta alta concentració de nitrats, però és que llavors hi ha l'altra meitat que arriben fins a 9 vegades el que és permès per l'OMS. No?
Hi ha una font que se situa 400 i escaig nitrats, oi?
457, sí. És la
457
font de...
mil·lígrams per litre de nitrats.
Correcte. És la font de Cassanell, de Taradell, i era una font que els altres anys no rejava, els anys anteriors, per... Bueno, depèn de com ha anat la pluviometria durant l'any, però aquest any doncs, sí que a l'haver-hi hagut moltes pluges, no? La passada tardor, ens hem trobat que han rajat moltes fonts, rajaven abundoses, tot i que ara ja fa... Clar, el testeig també es va fer al gener, no feia tants mesos que no plovia com ara, que ja portem una bona sequera. Però això, no? El rajar aquesta font, doncs sí que això s'ha emportat doncs, tot el purí.
Ferran, des de quan feu aquesta xarxa d'instal·lació, de buscar coses i saber coses, establir, tenir un barem d'un creixement desbordant, una cosa més aviat pausada? Quants anys fa que feu aquesta tasca?
Mira, el GDT, el Grup Defensa del Ter, es va crear el 1989 i des de llavors, o pocs anys després, ja es va començar i van dades. El problema també és que...
El que demanava és el gràfic d'aquestes dades.
Uh-huh. Sí, això doncs, ho hem anat treballant i tenim els diferents mapes de cada any, no es pot veure tota l'evolució. L'únic problema que tenim és que hem anat variant una mica les fonts i llavors no són... Ara, últimament, ja intentem sí que siguin les mateixes, no? Les mateixes...
Quant temps fa que van començar els tocinos aquí a Catalunya, aquesta nova indústria?
Mira, això va ser, sobretot quan...
Més o menys. Ara no anem a buscar massa...
A nivell general, en referències.
Per fer una idea, sí. Veritat? Si fa 10 anys, fa 15 anys, fa 20...
Això va ser aproximadament cap als anys 80 o fins i tot potser una miqueta abans, quan la indústria tèxtil va començar a fer aigües i va ser un procés lent també, que va ser d'anys, durant molts anys que es va canviar, doncs la indústria tèxtil era molt potent a Osona, tenim el riu Ter, està ple de moltes fàbriques, sí. I es va començar a transformar les explotacions familiars, no?, en sintonia més amb l'entorn, amb cicles tancats, pel que fa doncs, a això, no?, al tractament dels purins, als propis camps alimentaven el propi bestiar que hi havia allà. Tot això es va anar transformant en explotacions més i més grans, que es van anar, doncs, un model integrador, que en diem, no?, que és en plan una mateixa explotació es fa gran i ja fa... tot un procés, però a l'engròs. És quan es transforma doncs, amb la macroindústria i apareixen els industrials com...
Però això va vindre promogut per algun grup específic o va ser una cosa de generació que es va anar creant precisament aquí dins de Catalunya?
Això ja no t'ho sé dir. Si va ser algo premeditat o què. Aquí m'has...
Deixem aquí, Carme.
Sí. Ferran, bueno, Ferran ha dit una cosa que és que...
N'ha dit bastant.
Sí, ha dit, bueno, ha dit moltes molt importants. Però no és que ho demaneu només la plataforma del Ter, és que a mi m'agradaria que els oients sapiguessin que el tema de la problemàtica dels purins i de les macrogranges també ha estat denunciat per Fiscalia de Medi Ambient, per el Síndic de Greuges, per la Unió Europea, en la qual veiem quina és la transcendència que té per al medi ambient i per la salut humana. Uh-huh. Després d'aquestes denúncies que fa la Fiscalia, el Síndic de Greuges, la Unió Europea, demanant i exigint ja que es redueixin, com és possible que, per exemple, vaig llegir que des del 2013 s'han autoritzat 29 ampliacions ramaderes? O sigui, que no solament es redueix, sinó que se continua incrementant. I qualsevol persona que visiti la comarca d'Osona, per exemple, veus que l'olor aquella, i a Lleida... No,
és bueno,
que
això és... d'olor, per favor.
Bueno, la pudor...
A més,
la
si
pudor...
mires el gràfic que ells han fet també sí, de concentració, sí. És més aviat... És a dir, està concentrat, diguem-ne, sí, eh? A la perifèria sí. Seria més...
És que jo crec que això, de més, ratlla ja el menyspreu amb la salut humana d'unes persones que viuen al món rural que es tenen que guanyar la vida però que no vagi en contra de la seva salut, no?, de la seva supervivència. Exacte. Que, a més, afecta els animals, que, a més, l'amoníac, l'olor d'amoníac també és molt perjudicial i que s'esmenta amb els informes de la Unió Europea i del Síndic i de la Fiscalia. Llavors, vosaltres com teniu que viure això? En quina impotència?
Sí, voldria...
Perquè, a més, sou els primers afectats.
Totalment. Voldria remarcar el que has comentat, que no és un problema només d'Osona. Hi ha el que nosaltres en diem un eix dels porcs, no?, que va des de l'Empordà, passant per Osona, i sobretot a Lleida també hi ha una... I la Segarra hi ha molta, molta concentració de macrogranges.
I extensió cap a l'Aragó, també.
Cap a l'Aragó, també, exacte, segueix cap a...
I ara es va ampliant... després de l'Aragó, etc, etc, cap arreu d'Espanya.
Mm. I amb tot això, doncs, s'acaba exportant carn arreu del món i ens convertim, doncs, en, sí. en la fàbrica de menjar barat de
la porquera.
De la porquera, no? I hi ha qui es queda la riquesa, però la problemàtica ens la mengem tots nosaltres, no? Llavors, hem d'anar com ho vivim nosaltres. Ens sentim molt menyspreats, realment, per l'administració, per als propietaris, evidentment, però l'administració, que és qui podria fer alguna cosa i regular-ho, doncs actualment és una relació laxa, no? Ja que és feta la llei, feta la trampa. Potser no es poden crear noves granges, però sí que s'ho maneguen, doncs, per anar fent ampliacions i anar augmentant, doncs, això.
Però és que una cosa que és tan evident, vull dir que aquí ja no hi ha discussió possible, de lo que arriben a contaminar i lo contraproduent que és aquesta indústria, és que a sobre s'utilitzin això, trampes, per continuar ampliant. Però és que això és una cosa suïcida. És suïcida, perquè, a més, és irreversible la contaminació de les aigües.
Bueno, és algo inherent en el món capitalista en el que estem, no? De tot va per davant, els diners van per davant de tot, no?
Sense tenir en compte... Què teniu que fer? Què teniu que fer, llavors, els ciutadans? Perquè us afecta a vosaltres, però en general ens té que afectar a tots els ciutadans de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, on sigui que estigui ubicat aquest problema. Clar, perquè jo veig que vosaltres, amb tota la bona voluntat, a més, d'una forma voluntària, esteu posant sobre la taula el problema, però així no us escolten.
Per sort, cada cop la ciutadania té més consciència amb això, que és el que intentem fer nosaltres, anar difonent el missatge. Cada any el mapa que presentem amb la gràfica, amb la contaminació, cada any és un drama, no? I cada any ho anem posant sobre la taula i la gent va agafant consciència, anem fent denúncia, fins que puguem posar-hi fre, no sabem com, però bueno, ho anirem treballant.
Teniu un interlocutor a la Generalitat amb qui podeu regularment anar tenint unes converses i un canvi d'impressions? O sí. Un dia en trobes un, després és un altre, després...
Participem de diferents comissions oficials, no?, en els quals intentem transmetre aquesta veu, però clar, ens trobem moltes vegades que la nostra veu és l'única ecologista, llavors hi ha no sé quants organismes i no sé quantes parts de l'administració que tenen el seu model ramader al cap i ja està. I
tu creus que això pot continuar incrementant-se o pot arribar a un moment de dir ja no podem més?
És que no pot ni estar estanc. O sigui,
no, és que ja dic això, però quins límits es preveu per això? Perquè si tenim que servir carn de porc per tot el món és molt gran i Catalunya és molt petitona.
Ja ho estem fent.
Sí, exacte. El límit... el capitalisme no té límits, el capitalisme voraç que estem vivint, i aquesta gent... de moment no sembla que vulguin posar fre, però bueno, nosaltres seguirem constants amb la nostra lluita.
Per això ja no és organitzacions democràtiques.
Lluitem també des de la ràdio. Som a Ràdio Estel, sí. Som la gent de la ONG ADA, la veu dels animals i la natura.
I els
nostres
companys que ens expliquen coses que jo crec molt interessants.
Ens expliquen coses interessants. El Ferran Domènech és membre del grup de defensa del Ter i estem parlant d'aquesta problemàtica de contaminació de l'aigua per nitrats. Hem de declarar que l'aigua sempre du nitrats i que els nitrats provenen en aquest cas de la descomposició de la matèria orgànica, nitrats, nitrits, amoníac, amoni, quan això es barreja amb aigua. Per tant, hi ha diferents components que hem d'analitzar, però en aquest cas estem parlant d'excedents i d'excedents molt importants. Parlaves també, Carme, d'un tema que és bàsic amb tota aquesta problemàtica, és a dir, la majoria de nitrats, en aquest cas, provenen d'aquesta matèria orgànica provinent de les macrogranges de porcs. El problema no és tenir porcs, sinó és tenir macrogranges de porcs que generen aquests purins, i per tant, la major part d'aquests nitrats provenen d'aquests purins, però tota aquesta quantitat de nitrats, més del 50%, diem, en concret a la comarca d'Osona, i més del 40% a tot el Principat de Catalunya d'aigües subterrànies contaminades, tot això quant de temps dura? És a dir, com es pot revertir aquesta contaminació? Si ara deixéssim de contaminar, per dir-ho clar, quants anys duraria aquesta contaminació?
Aquesta és la pregunta.
És una bona pregunta. No sé exactament la resposta, però sí que crec recordar que era una xifra molt, molt descabellada, que estaríem parlant potser de 50 anys, 100 anys, tardaria molt, no? Perquè són components que es queden a la Terra i abans no s'ha... no s'ha absorbit tot i s'ha regenerat la natura, que per sort, doncs, la natura és sàvia, es pot anar regenerant, poden passar molts anys. I abans de... No sé si estem ja acabant l'entrevista, però sí que m'agradaria en un moment parlar de què hi podem fer...
Encara ens queda una mica.
Vale. Sí. Doncs, quan vulgueu, parlem també de què hi podem fer les persones. No sé si voleu parlar-ne ara, sí, ja, sí, o què hi podem fer nosaltres.
No, no, no.
Em deixes abans apuntar una cosa. Recordar que al món només un 2,5% del global de l'aigua és aigua potable. I d'aquest només un 0,3, fixeu-se, un 0,3 prové de les fonts i dels rius. Llavors, imaginem-nos la importància que té que aquest 0,3% estigui en gran part contaminat. I, a més, una altra dada que l'altre dia llegia i que ho tindríem que contrastar, potser vosaltres ho sabeu, és que, a més, a sobre paguem als consumidors l'aigua que es consumeix per les indústries aquestes, porcines. És a dir, que els hi surt gratis. Diuen que per això és una raó per la qual el preu és més baix. O sigui, és una cosa totalment injusta i surrealista. Ferran, ja he dit el que volia.
Sí, sí. El tema de com es gestiona aquesta aigua també és algú doncs, bastant preocupant, perquè al tenir molts pous contaminats, molts pobles que durant tota la història s'han autoabastit per si mateixos, doncs s'han de construir també canonades provenients, en aquest cas, del riu Ter, no?, per portar l'aigua a molts pobles, el que paguem entre tots. Per què? Doncs perquè alguns han contaminat i s'han enriquit amb tot això. Llavors, el que us comentava, què podem fer nosaltres en el nostre dia a dia quotidià? El que apuntàvem abans, prendre consciència de tota la lluita, donar suport doncs, amb el vostre cas. Potser aquí a Barcelona és més complicat, no? Però la gent que estigui al territori, doncs sí que hi ha diferents moviments ecologistes que estan treballant per això i és important implicar-s'hi o com a mínim doncs, intentar fer-ne difusió. En el nostre dia a dia també, nosaltres apostem per reduir el consum de carn, el consum de porc, apostar per explotacions ecològiques i de proximitat. Si no, reduir totalment el consum de carn, com fa molta gent també, que és una forma bueno, que es pot viure tranquil·lament sense menjar carn. Però, bueno, si algú li agrada molt la carn i vol seguir, doncs també fixar-nos a on comprem aquesta carn de porc, sobretot.
I com està tractat aquesta carn que s'està menjant.
Sí.
Correcte.
Com han estat tractats els animals.
Sàpigues el que estàs menjant.
Bueno, els animals,
perquè
com es tracta, ja és...
estan molt maltractats amb aquestes granges.
Sí.
A part, parlem també de tot el tema de polític. Si parlem del tema polític, va haver aquest decret de dejeccions ramaderes que preveia també una reducció d'aquesta cabana porcina. I a part, des del 2015, el Codi Penal espanyol també contempla delictes contra el medi ambient.
Sí.
Per tant, això contradiu aquestes llicències de que tu parlaves abans,
sí,
que es donen amb noves macrogranges, que sovint són justificades per l'increment de la producció econòmica, l'activitat econòmica a Catalunya, oi? És una contradicció brutal a la qual és difícil fer-hi front.
Sí, sí, totalment. I m'agrada que mencionis també el tema dels delictes ambientals, perquè sí que sembla doncs, que havent-hi aquesta tipificació hauria de ser més fàcil perseguir aquest tipus de delictes, però ens trobem que en els casos que hem denunciat abocaments il·legals de purins, perquè moltes vegades quan es preveuen pluges, doncs el dia abans s'agafa una cuva i es tiren directament una riera i queda tot mort, tota la biodiversitat.
Deixem que faci un exemple, perquè l'any passat vau denunciar, diria, un cas.
Exacte.
No sé si era de l'Esquirol, de la població de tirant cap a Tavertet, aquella zona,
exacte,
més o menys, un pagès que llançava directament els purins a l'aigua del riu. Oi?
Exacte, sí.
O sigui, directament, tota la seva...
Sí, ah. I el greu d'aquest tema és que la multa va ser una multa irrisòria de 1.600 euros, que és molt menys del que li hauria costat solament portar aquests purins en un lloc on es tractessin correctament o es tiressin en un camp amb autorització per abocar-los, no? Llavors, clar, si no fem unes sancions que siguin realment...
Exemplars,
exacte, està buscant la paraula. No anem enlloc, no? Si no
és que sembla tot plegat, sembla com una burla, no? Mm. Que
sí,
sona
sí,
una mica que els ciutadans, la salut dels ciutadans, l'opinió dels ciutadans, l'interès del futur...
I el respecte també pel medi ambient.
Exacte, tot.
Per la imatge tot del plegat. Medi ambient. Per aquella tradició de la gent del camp o de la ciutat que s'estima el camp, que va fer pues, un pícnic en un puesto perquè és al rededor de la font de tal, o de la verge de qual, o d'això. Tot això està perdut. No es pot celebrar ja.
Però més enllà d'aquesta categorització, diguem-ne, a part és que està ja tipificat penalment. Per tant, hi ha una llei que en principi regula tant a nivell espanyol com a nivell europeu, perquè a nivell europeu també hi ha diverses lleis. Per tant, aquí el cas greu és que aquestes lleis no es porten a terme. És a dir, s'utilitzen mecanismes, suposo, per evitar que aquestes lleis puguin ser efectives, no? Que aquest és potser el tema greu.
Però és que els que tenen que implementar les lleis és l'administració.
Mhm. En aquest cas, vosaltres...
Ciutadans denuncien en base a una llei, però si no fa cas ningú... És que no.
Vosaltres, Ferran, i també grups de defensa ecologistes diversos, també en el cas de l'Empordà, perquè hi ha molta problemàtica amb el tema aquest, en aquest decret, en aquest últim decret, us vau queixar, vau presentar al·legacions a la Generalitat, també. Quin tipus d'al·legacions? És a dir, què milloraríeu d'aquestes presentació que havia fet la Generalitat per solucionar el problema?
Van haver-hi diversos tipus d'al·legacions, però nosaltres sobretot fèiem èmfasi en que les... O sigui, evidentment volem que es redueixi la cabana, no? Però si hi ha unes dejeccions, doncs que estiguin controlades. És a dir, que fins ara era xauja, això, no? En un mateix camp s'hi podien abocar... És a dir, tu podies abocar una certa quantitat de purins en un camp, però ningú controlava que ho fessis realment. Llavors, no. el que passava és que el camp que quedava més a prop amb els pagesos, doncs tiraven tots els purins allà i ningú se n'enterava. Ara, actualment, està canviant una miqueta això, s'estan ficant sistemes de GPS a les cubes de purins, portant una mica més de control. No sabem massa si serà efectiu o no, perquè el que comentàvem, feta la llei, feta la trampa, i la situació, doncs, és la que és. Però, bueno, esperem que serveixi d'alguna cosa i es vagin fent passos a poc a poc.
Així ho esperem. Ferran Domènech, la gent us pot seguir, no?, a través d'internet, també, al grup de defensa del Ter, a la
sí,
vostra pàgina web.
Tenim la pàgina web, gdter.org, també estem al Twitter, al Facebook, a l'Instagram, tot arreu.
Jo crec, Jordi, que a més tenim que agrair molt que hi hagi plataformes
sí.
com la d'ells.
És el que estava pensant, donar-vos molts, molts ànims, sí. perquè feu una tasca impressionant.
I que gràcies a vosaltres aquest interès que teniu, que transcendeix de la vostra pròpia persona, que es pugui anar denunciant i no ho deixeu, perquè és el futur vostre i dels vostres fills.
Merci a vosaltres també per deixar-nos aquest altaveu per poder-ho explicar.
I ara, vosaltres i a tu per venir en aquest cas. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Recordàvem el trompetista Chet Baker. Crec que escoltar-lo és com un bàlsam per la sonoritat que treu a la seva trompeta, la netedat del fraseig i la seva inspiració. Escoltem My Funny Valentine i Still by Starlight. Malauradament, el Chet Baker va caure amb les drogues i morir violentament a Amsterdam quan tenia 59 anys. Si Déu vol, a la propera, amics, amigues i animalons.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Dins el cotxe, com hem de col·locar i subjectar els nostres animals de companyia per viatjar tots plegats amb comoditat i seguretat?
La normativa de trànsit obliga que els animals dins un vehicle han d'anar subjectats per garantir que no interfereixin en la conducció o l'estabilitat del vehicle, mitjançant un arnès enganxat al seient del darrere del cotxe, unint-lo al cinturó de seguretat. Mai poden viatjar deslligats. En cas d'accident, fàcilment sortirien projectats i els danys podrien ser mortals, tant pel conductor com per l'animal. Els gossos petits i els gats poden viatjar en un transportí col·locat al terra del seient del darrere o subjecte amb el cinturó de seguretat del cotxe.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
El significat de la vaga no s'ha de posar només en funció de les reivindicacions de les injustícies existents. La vaga cerca el progrés en una societat democràtica, on es presta una important atenció als treballadors que es troben en inferioritat real pel que fa a la situació normal en l'ús de la propietat i de les oportunitats socials.